Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al llarg del segle XIX, el sud de Catalunya va viure de manera molt intensa les tres guerres carlines que es van anar succeint. El Penedès i el Camp de Tarragona van ser un dels escenaris més agitats de l'enfrontament entre les forces liberals, partidàries d'Isabel II, i els defensors de l'antic règim i els furs territorials, que donaven suport a Carles Maria Isidre de Borbó i els seus descendents. Durant la primera d'aquestes guerres, també anomenada Guerra dels Set Anys, una de les juntes més destacades del bàndol del pretendent al tron va ser la Junta Carlista de Font-rubí. A Catalunya, la seu de la Junta Superior Carlina es va situar a Berga. Per sota d'aquesta, la segona junta més important de Catalunya entre 1836 i 1840 va ser el Penedès. Era la Junta del Corregiment de Vilafranca, coneguda com a Junta Carlista de Font-rubí, establerta als terrenys del Mas de Can Fàbregas. Va arribar a esdevenir el quarter general del carlisme al sud de Catalunya, tot un referent en els aspectes militars i de recaptació, i va aconseguir funcionar de manera autònoma, explotant els recursos de la població civil. L'estament militar es va establir a Sant Quintí de Mediona i des d'allà van prendre moltes accions Manuel Ibáñez al llarg de Copons, un dels capitostos carlins més temuts al Penedès i al Camp de Tarragona. En els últims anys de la Primera Guerra Carlina va ser el líder militar indiscutible entre l'Ebre i el Pla de Llobregat a les portes de Barcelona. A Font-rubí, un refugi aïllat i poc accessible, un municipi de masos dispersos, hi havia la direcció de la Junta. El governador era un dels cabdills carlistes que havia estat més actiu durant la preparació de la revolta, Isidre Cassi. També hi havia un hospital de sang instal·lat al Mas de Pontons. Un cop acabada la guerra, els líders de la Junta que no havien patit la mort, la presó o l'exili es van mantenir a les muntanyes, fent de bandolers. A la Segona Guerra Carlista, coneguda com la Guerra dels Matiners, iniciada el 1846, i a la Tercera, a partir del 72, Font-rubí ja no va tenir la capacitat i influència que havia tingut a la Primera Guerra, però es va mantenir sempre com un punt segur pels carlins. Es va mantenir com la capital administrativa del moviment al Penedès. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies. Com va?
Bé, bé, bé. Avui parlem carlins, especialment de la Primera Guerra. En parlarem de la Primera Guerra Carlina, la comença la Guerra dels Set Anys, del 33 al 40. Clar, els carlins, Solsona, Berga, hi ha la Tercera Guerra Carlina, Puigcerdà, sempre al nord, i al sud, el Maestrat, les terres actualment de Castelló, etc, etc. Però el Penedès, allò...
Sí, sí, sí. No, no, però està molt bé, està molt bé. Hi ha vegades que algú et pregunta, en referència a coses del programa, diu, per què traieu tant el tema del carlisme, no? Perquè té com una mena de desconsideració. El carlisme s'ha donat una imatge, diguem, moltes vegades a partir de la Guerra Civil Espanyola i el sector carlí. A veure, anem amb una cosa que és important de tenir en compte. Primer que tot, que el carlisme és un fenomen que respon, igual que va ser després de la Revolució Francesa, el moviment de la Vendée, igual que va ser al nord d'Itàlia, sobretot al nord d'Itàlia. I després hi ha gent que fins i tot diu que els Estats Units, la independència dels Estats Units...
I a Sicília, els bandolers de Sicília també tenen aquest punt.
Que tenen algun punt amb el qual què és? És la gent amb el qual es veu perjudicat d'uns canvis socials i econòmics que el perjudiquen amb el nou sistema polític, econòmic i cultural quan, diguem, poc a poc va avançant el liberalisme. En Josep Fontana, el gran historiador, deia una cosa, diu, deia, estic tip de que es considera que el món pagès és idiota. Diu, no són estúpids, el que fan és defensar els seus interessos. I els seus interessos a vegades són més perjudicats per la societat liberal que no per la societat de l'antic règim. Perquè ells el que volen, vaig citant el Fontana de memòria, ells el que volen és el que reclamaven era una economia moral, és a dir, que hi hagués una certa justícia. I amb això lligava una mica, aquí ara sí que surt una altra vegada el Fontana parlant de Marx, deia, i recordem sempre el que deia Marx, que el carlisme és el poble i liberalisme són les idees, però el poble era carlí. Vull dir, això hem de tenir molt en compte. Per quina raó? Perquè el conflicte carlí és un conflicte que, passat al llarg del temps, amb aquesta desconsideració, no entenem que moltes coses de la història de Catalunya són fonamentals per entendre el carlisme, per entendre l'evolució, per entendre l'evolució que hi ha hagut. A més, és curiós perquè et permet una altra cosa, no? Quan diem, per què aquest triangle que està en Vilafranca, el Penedès, Igualada, Valls, en fi, Montblanc, aquest sector de la muntanya, diguem, del que se'n diu del corregiment del Penedès carlí. Home, perquè són muntanyes de 700 o 800 metres i com que la gent, per desgràcia, seria millor que conegués molt més el país, doncs, estaria bé que veguessin que això són zones de muntanya, que no solament les muntanyes són els Pirineus, sí, i són el Montseny, no? I són el Montsec. Sí. Vull dir que estaria bé, i llavors la gent se situa. Què vol dir això? I acabo, perquè sí, és una reivindicació. Home, perquè abans no hi havia carreteres, això era camins de carro, al segle XIX, i anaves a peu, i anaves amb mula i anaves amb macho. És a dir, els cavalls quedaven, en fi, molt lluny.
Recordem que Calaf, que ara és una població que diguéssim que ha perdut empenta econòmica, era un punt clau precisament perquè era l'únic lloc on podies arrasar-te i des d'allí sortir i entrar, i es va convertir en un indret clau de transport, que ara dius, home, Calaf, per què Calaf?
Exacte,
no?
Perquè està en un centre, en un lloc bastant central de Catalunya. A més, pensem de que la gran broma del mercat de Calaf ve perquè hi havia un gran mercat.
Clar.
I si hi havia un gran mercat vol dir que hi havia comunicacions. És a dir, hem de parlar del carlisme totes les vegades que cali. Ara, en aquest cas, s'ha de dir que la Junta de Carlista de Font-rubí doncs, té unes característiques, diguem, fortes, fortes de país.
Home, ara veurem. Qui ens acompanya avui és el senyor Marc Alimany Bonaterra, que és enginyer de formació, és col·laborador de la revista local de Font-rubí Montonec i autor i autor del llibre La famosa Junta Carlista de Font-rubí, crònica del carlisme al corregiment de Vilafranca. Senyor Alimany, moltíssimes gràcies per venir a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Primer de tot, el nom del títol, La famosa Junta, no és una mica ampulós això de la famosa Junta Carlista de Font-rubí?
Sí, ui, hi ha hagut una certa discussió en aquest tema i fins i tot algú ha dit, bueno, en primer lloc en català de no voler presumir de res, no? És a dir, hem de ser sempre modestos, no?
Sí, no.
Però fins i tot al final és un castellà qui ho diu, qui ho cita, que és Pío Baroja, en el seu llibre fa una biografia de Juan Van Halen, el germà d'Antonio Van Halen, el capità general, i ell diu que Juan Van Halen va participar en la desfeta de la Junta a l'any 40, quan s'acaba la Primera Guerra, que de fet és l'últim bastió que queda, que resisteix. Fins i tot després de Berga, i llavors diu que ell cita allà que va amb les seves ordres va desempallegar-se dels funcionaris de la Junta Carlista, de la famosa Junta Carlista de Font-rubí.
Ja famosa, ja és ell qui li posa
famosa, i dic, jo que sóc de Font-rubí no coneixia aquesta fama, no? I clar, quan jo poso aquest títol interpel·la una miqueta, perquè dius, com és que aquí el Penedès jo que conec el carlisme no en sabia res de que fos famosa, no? I llavors una miqueta el que fa és el propi títol t'interpel·la i comença a generar preguntes, no?
Clar, la primera era això, perquè famosa i amb tota la qüestió. Anem a parlar una mica de com es genera primer el moviment carlí al Penedès, o aquesta zona del sud, no gaire del sud de Catalunya, en contraposició a les altres zones carlines més convencionals o més conegudes. Per què allí genera un moviment carlí tan fort com per crear una junta, etcètera, etcètera?
Bé, aquí suposo que també ve perquè hi ha una història al darrere. També penseu, hi ha la guerra dels malcontents, hi ha el trienni liberal, i després hi ha tots els moviments contrarrevolucionaris en els quals hi participa Joan Romagosa, que és un general bisbalenc de la Bisbal del Penedès, francès, que de fet és ell el que, venint de, des d'Anglaterra fins al Piemont amb el rei Carles I, bueno,
Carles V.
Bueno, no, és del Piemont, el rei del Piemont.
Ah, perdó, que el rei del Piemont.
Sí, ell el que fa és donar-li diners i a través d'un vaixell que es diu Fenomeno, un vaixell sar, desemboca entre Roda de Barà i la platja de Sant Salvador, es penetra terra endins i va parar a Selma, d'acord? Mm. Selma l'escull perquè ja havia tingut una junta contrarrevolucionària en períodes contrarrevolucionaris anteriors. Llavors ell escull aquest d'això i l'enganxen al cap de 5 dies perquè segurament hi ha uns espies que l'interfereixen i el detenen, se l'emporten a Igualada i a la fusilla amb ell i amb Ramon Güell, que era el rector de Selma. També detenen l'alcalde, però el deixen anar. I a partir d'aquí també els hi prenen molts fons que van a parar, sembla que portava el vaixell uns 5.000 francs, i els hi prenen, que van a parar a mans isabelines. Això també provoca una descapitalització del moviment i també li prenen uns papers que comprometen monestirs com el de Montserrat, en el qual això fa, de conseqüència, detenen el prior de Montserrat. Llavors, allà hi ha un moviment també perquè hi ha altres personatges importants, com Josep Sayol, el baró de Querol, que acaba sent també després president de la Junta Carlista ja finalment instaurada a Font-rubí, i que primer es munta una comandància a Querol, però bueno, el castell és destruït i ells bueno, van establir quan el 33 comença la guerra, comencen a moure's pel territori, per aquest territori inhòspit, no? Que entre la Juncosa, el Montmell, Pontons, Torrelles de Foix, la Llacuna, Font-rubí, Sant Quintí de Mediona, és el prelit
que no és central. Fàcil de moure's per allà, o sigui, actualment en cotxe, els cotxes són cotxes, diguéssim, i si hi ha carretera vas pujant i vas... Però tot és carregat de revolts, són poblacions que a vegades no estan tan a peu de carretera com altres. Que, clar, no és la Nacional 340, per entendre's, per tant...
Ells utilitzen les carenes, clar. Avui en dia una persona que vulgui anar a Font-rubí i Sant Quintí ha de baixar a la plana, a tornar a agafar una altra carretera i anar. En aquell moment tenim camins caraners que comuniquen i llocs que ara són molt distants perquè s'has de rodejar massissos muntanyosos, ara simplement passant per les carenes amb cavall i els carrers són
perquè és
són
més línia recta, no és exacte, però...
Sí,
però
a part que s'embosquen, és a dir, poden estar fora de l'abast de les tropes isabelines que se situen més a la plana on a Vilafranca.
Clar, el territori és propici, tant geogràficament com socialment, com perquè generi aquesta empenta de carlina de l'arrencada. Era un territori especialment religiós o especialment monàrquic, com per explicar també això, o van ser més les condicions socials les que ho van facilitar?
Aquí hi ha una sèrie de, clientelismes, evidentment, i després hi ha una sèrie evidentment, una qüestió cultural, és a dir, és una contrarrevolució contra aquesta nova economia que realment en el pagès hi veu pocs avantatges, i fins i tot penseu que la pròpia Junta acaba fent un estat paral·lel en aquest territori, en el qual s'emeten fins i tot escriptures, tot tipus de contractes, hi ha fins i tot assignació de terrenys a nous pagesos. Hi ha alguns propietaris liberals que marxen d'aquest territori, per tant passen a treballar a les terres gent carlina, i en hi ha un notari que es diu Jaume Mullol, que ell emet escriptures amb segells de Carles V, per tant, fins i tot tipus de contractes, i fins i tot dirimeix en conflictes entre propis carlins, uns i altres. És a dir, es crea...
És un estat,
i fins i tot acaben, clar, cobrant contribucions. Més endavant veurem que la Junta de Font-rubí cobrant contribucions de forma paral·lela a tothom que pot, fins i tot anomena justícies, vull dir que eren els alcaldes de llavors, no? També hi ha un mas que es diu Can Soler de Roset, on també hi ha una nissaga carlina important, el Joan Soler de Roset, amb el seu fill, és un membre influent després de la Junta de Font-rubí, i tota aquesta gent del territori i gent de fora, com Masgoret, tota aquesta gent del nord del Camp de Tarragona, o de Vall i tal, que passen per allà, o Isidre Cassi, que en desconec quin és l'origen, diuen de la part de la muntanya, però bueno, també hi ha algun d'Esparreguera, és a dir, tota aquella gent es posa en aquell territori que s'embosca en aquest territori més inaccessible i veu propici a Font-rubí com un punt de guaita que a més a més té una vista fins gairebé al mar, no?
Per tant, les
veuen a venir i el fet de que hi hagi un control al final efectiu del territori, que ho veurem més endavant, fa que sigui un bon propici per muntar tot el tema de l'estructura.
És que estem dins d'una guerra, però a més continuant amb això que des del carlisme i la resposta diguem del pagès, malgrat que són contrarrevolucionaris amb referència a la societat liberal, deixen de pagar els delmes als pagesos, Vull dir, això tenim un compte, perquè ja saben de que van contra els seus interessos, és a dir, poden ajudar l'Església, però no, ja a l'Església no li volen pagar els delmes, Vull dir que no, idiotes no ho són. El que passa que sí que és veritat que es dona una situació, diguem, de canvi social i canvi econòmic, i llavors, clar, hi ha moltes resistències.
Això vol dir que amb totes aquestes estructures, la geografia, la densitat, diguéssim, de la resposta contrarrevolucionària, els liberals no devien gosar d'enviar gent a un territori tan complicat, m'imagino. I això, clar, facilitava precisament per no poder-lo atacar, allò creixés, no?
Bé, de fet, si parlem de la Primera Guerra, perquè...
Sí, la Primera... Parlem
de la primera Guerra.
Del 33 al 40,
Sí, del 33 al 40, aquesta gent realment rep incursions isabelines, però sobretot al principi intenten desmuntar doncs a la Junta quan estava a Aiguamúrcia, van fent unes incursions fins i tot a la Junta de Font-rubí, veurem després que la desmunten un parell de cops, una amb un cop molt potent i veurem que té una repercussió molt important, però bàsicament coincideix quan la divisió del Camp de Tarragona, la divisió militar que s'alimentava de tots els recursos que proporcionava aquesta Junta, que era l'organització administrativa i política, aquesta divisió, que era la divisió del Campo de Tarragona i el Corregimiento de Vilafranca, moltes vegades ha de pujar, ajudar a la defensa de Berga o a les batalles de Peracamps o tota la sèrie de batalles que necessitaven els carlistes ajuntar tots els efectius.
Sí, llavors aquí quedaven relativament pocs i això també les havien d'agrupar, eren molt ràpids movent-se, no com l'exèrcit israelí que acostumava a ser més lent, però tenia, els hi faltava massa crítica.
Es parla que l'exèrcit israelí, el conjunt de l'estat espanyol, tenia de 150 a 170.000 persones damunt de les armes, entre l'exèrcit, els carabiners, la Guàrdia Civil, és a dir, tots aquests sectors, després vindrà més endavant, és a dir, que són moltes persones damunt de les armes contra aquestes partides carlistes que el nombre que aconsegueixen doncs, no, són màxim de batalles que crec que són 10 o 12.000 combatents.
Clar, però havien d'ajuntar-los, si no, no podien combatre'ls.
Tot i que la divisió de Tarragona, el que anava a dir és que té, arriba a tenir més de 4.000 homes en aquesta i cavalleria. Llavors, aquí queda doncs, una escorta per la Junta i part d'una divisió, bueno, algun regiment, i llavors és normalment quan s'aprofitava per atacar aquestes zones. Però vull dir que realment hi ha en cert moment, fins i tot això ho parla Mundet, diu, bueno, quan arriben a tenir la Junta Font-rubí, l'Hospital de Sang amb el Mas de Pontons, i després totes les presons, cap a Marmellà, cap al Castell de Marmellà i tot això, això no es podia contenir si no tens una certa estabilitat i control del territori, no? És a dir, necessitaven, doncs, hi havia algun moment
no
s'hauria
de retenir una base si després al voltant no pots extreure recursos, ajudes, comprar menjar, que no t'ataquin, que t'avisin, etc, perquè llavors tens una base allà que serà malmesa en poc temps, és obvi. Per tant, hi havia aquest control social que hi havia més allà. Quan es decideix establir una junta carlina? a Font-rubí.
A veure, aquí hi ha certs dubtes. Hi ha dues teories. Tinc un company, l'Ivan Ortiz, que és un historiador, que ell diu que va ser després de que l'any 1837 Urbiztondo anés a Sant Quintí de Mediona i...
Urbiztondo era un general carlí.
Sí, Urbiztondo és capità general de Catalunya dels carlins, no? L'homòleg, no? Del Baró de Mer, per exemple, i ell doncs, el que fa és establir una junta a Sant Quintí de Mediona, intentant-se independitzar de la de Berga, perquè tenia doncs, unes diferències amb ells, no? El que passa que Urbiztondo perd una documentació molt important que criticava la Junta de Berga amb un atac al pont d'Armentera, i aquesta documentació cau en mans dels liberals i l'aprofiten per publicar-la, i ell no pot fer més que dimitir, i al principis del 38 ell marxa cap a França, en el qual, doncs, perquè si no el pelen. Realment diuen que podria ser que la continuïtat d'aquesta junta, en el qual ja hi havia Llar de Copons i tota una sèrie de fins i tot Isidre Casa, o bueno, Josep Sayol, el baró de Querol i tal. Però jo penso que va ser una mica anterior, perquè a principis del 37 Blas Royo de León fa l'organització en corregimentals, on ell diu que bueno, estableix una nova junta governativa central, superior, i després crea les seves delegacions corregimentals i diu que aquesta organització ha d'entrar a partir de l'1 d'abril del 37. Llavors és quan jo crec que és aquí quan es comença a forjar la junta i ja s'estableix a Font-rubí.
Les relacions entre alguns dels principals capitostos carlins, el Penedès i el Cap de Tarragona, van ser molt tenses durant la Guerra dels Set Anys. Isidre Cassi i Josep Masgoret, que havien treballat junts preparant la revolta, tenien molts retrets a fer-li a Maties de Vall. Aquest s'havia apropat al cap de l'Estat Major carlí, el general navarrès Juan Antonio Guerguer, i havia aconseguit ser nomenat cap de la divisió de Tarragona de l'exèrcit rebel. Isidre Cassi acabaria signant un llarg informe, signat el 6 de juny de 1836, queixant-se de les actuacions de De Vall durant els primers anys del conflicte.
En Maties de Vall no es mereix ser el cap d'aquesta divisió. Josep, hem de fer alguna cosa.
Teniu tota la raó, Isidre. Em sembla un sense sentit la manera com s'ha organitzat militarment el Camp de Tarragona i el Penedès.
El senyoret de Vall només és cap de la divisió per la seva gran capacitat de ser un llepaculs. Quan va saber que el general Guerguer havia entrat per la vall d'avui, no va dubtar a marxar cap al nord per reunir-se amb ell i va abandonar el castell de Querol a la seva sort. El baró de Querol, un altre membre destacat de la nostra junta, treia foc pels queixals amb tota la raó. Me cago en el Sant Cristo clavat a la creu. Ai, que Déu em perdoni pels renecs.
Calmeu-vos, Isidre. És cert, va ser un cop baix. Tot per fer-li la garagara al navarrès i escalar posicions. Al castell de Querol no només hi teníem la comandància i un destacament. També hi havia l'hospital de sang.
Tot perdut. I els liberals el van ocupar i enderrocar mentre en Davall actuava mogut pel seu benefici personal. És que em vull la sang. Té els collons més grossos que el rei Bamba.
Isidre, m'esteu escalfant per moments i crec que hem de tenir el cap fred. Però em feu recordar que també va caure el castell de Guimarà per culpa de que Davall va marxar a veure's amb en Guerguer. En Davall hauria pogut anar a socórrer els homes d'en Rosset de Belianes i potser la columna isabelina no els hauria derrotat ni els hauria fusellat.
Coi de covard! No suporto un Davall. Des del principi de la guerra ha actuat amb desídia, apatia i desinterès. Quan va córrer el rumor que vos havíeu mort, el paio va estar 7 setmanes amagat.
Vaig haver d'anar personalment a agrupar les tropes que havia abandonat. Cal parar-li els peus. No ha parat d'intrigar per desposseir-me del comandament.
Aniré a veure sa majestat, el rei Carles a Navarra, i li ho explicaré tot personalment. I a més, intentaré aconseguir més que viures i munició, que bona falta ens fan.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Joan Marc Alimany, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de la Junta Carlina de Font-rubí, especialment durant la Primera Guerra Carlina de 1833 a 1840. Senyor Alimany, acabem de sentir aquesta conversa entre dos dels principals dirigents d'aquell moment, l'Isidre Cassi i el Josep Masgoret, que gaire contents no semblen. No? Qui eren aquests personatges i per què tenien tant de poder allà?
Bé, de fet, Cassi el trobo uns articles que parlen del desmantellament de la Junta de Font-rubí l'any 40 i és molt sorprenent. No sabia qui era i parlen que ell serà el governador de la Junta de Font-rubí. És en aquell moment la Junta de Font-rubí l'any 40. I per tant, el llibre el començo explicant quan just ell està preparant la revolta, just abans que es mori encara Ferran VII. Per tant, ja estava preparant en Masgoret des de Vilafranca, ell estava a l'exèrcit, era militar, agafant municions i també passant informació. Per tant, té una posició inquietant dins del pinyol de la revolta, no? Llavors començo a descobrir a través d'Anguera, del seu llibre Déu, Rei i Fam, que Isidre Cassi era el secretari personal de Masgoret, després l'anomena capità i poca cosa en sabem. Sabem que també tenia un passaport per viatjar al quarter reial i de fet en les baralles de Vall i Masgoret per temes, bueno, perquè al final anomenen de Vall com a comandant del corregiment, bueno, del camp de Tarragona, de la divisió, i Masgoret pues, hi aspirava i ell passa a ser segon junt amb el llarg de
Copolls. No li fa cap gràcia.
No li fa cap gràcia i a part doncs, bueno, li retreu algunes actuacions militars discutibles.
Esclar, amb la història de Carlina això va ser molt habitual.
Molt, però, molt, molt. Moltes divisions internes.
Molt, sí. Molt, moltíssim. Què va suposar això per el corregiment, aquesta part sud de la rebel·lió carlina o de l'estat carlí, diguem-ne com vulguem, aquestes divisions tan intenses que, a més, acabaven amb veritables traïcions mútues que podien portar la mort de l'adversari, no de l'enemic.
Bueno, de fet, Davall, que té poder un paper més institucional perquè va ser alcalde i també va ser diputat, no?, en el seu moment, es reuneix amb Guerguer i després també ens el trobem al final de la guerra a Berga, que està amb el Ramon Cabrera i, bueno, fins i tot l'acusen de ser ell un dels que va propiciar la mort del Carles d'Espanya. Vull dir que, però al final l'absolen. Però vull dir que sempre està molt a prop del poder, no? I en canvi, Masgoret, que tindrà un paper molt important a la Segona Guerra, que acabava sent el capità general de Catalunya en aquell moment, Masgoret, doncs, Isidre Cassi, realment dominen la Junta de Font-rubí perquè el seu amic, el baró, el Josep Sayol, el baró de Querol, és un dels que li retreu que no anés a defensar el castell de Querol, que és quan l'acaben derrotant, sí, i l'acaben, sí, enfonsant, sí. Doncs clar, era propietat del Josep Sayol. Per tant, aquí doncs hi ha una sèrie d'estires i arronses que, evidentment, tenen conseqüències en l'estratègia i en el...
Hem d'entendre una cosa, de que aquests líders carlins, diguem, aconsegueixen adhesions individuals molt grans, al ser partides petites, amb un coratge i amb una...
Lligats a la terra, també.
I són gent de la terra, absolutament gent de la terra. I això explicarà la figura del que ara aquella ciutat, no?, d'en Ramon Cabrera, diguem, aquest gran líder del
tigre del Maestrat.
Tigre del Maestrat. O bé, per exemple, al revés, l'actitud, diguem, fins i tot gairebé, podríem dir, malalta i embogida del marquès d'Espanya, de l'Espanyac, doncs que acaben matant amb ell els propis carlins.
Sí,
és a dir, el líder carlí havia de ser un persona que tinguessin adhesió dels seus seguidors, però a més coratge personal determinat, malgrat les profundes diferències que entre ells tenien, perquè clar, els projectes no acabaven de tirar endavant, no s'acabaven de guanyar, no?
I s'ha de pensar una cosa...
Ara la guerra dura 7 anys, no ho oblidem,
eh? Sí, sí. S'ha de pensar una cosa també, que és que estem en una època de romanticisme, llavors precisament aquests líders eixelebrats, excèntrics, desmesurats, forma part de la sensació cultural del moment, eh? A tot arreu si hi ha guerra o no hi ha guerra, surten aquests personatges, sempre homes, bàsicament, fora de mida, amb vestuaris absurds, amb, que porten fins i tot pentinats, fora també de les normes que fan moda. Aquest tipus de personatges tan exagerats que veiem són típics de l'època, no només de les guerres carlines. Vull dir que hem d'entendre-ho, això.
Ara que ell deia allò dels 7 anys, diu, té una comprensió que duri 7 anys perquè, a part de que del poder que acaba atesorant la Junta de Font-rubí amb la seva organització i el seu territori, que des de Tous a Vilanova doncs, controlaven, cobraven contribucions i segrestaven...
Bastant de tros, eh?
Sí, sí, a Tous tenim doncs, gent que li pagaven impostos i Vilanova i a Sitges i tal segrestaven a centenars de persones.
Sí, llavors, estem parlant del costat d'Igualada fins a la costa,
fins
eh?
A la costa. Sí. La part de baix no era un control continu, però podien perfectament amenaçar l'Ajuntament de Vilanova fora les seves muralles i traslladar-se fins al seu lloc. No?
No hi ha tren, gairebé no hi ha camins, etcètera, etcètera. No, pensem això.
Però també dura 7 anys per la incompetència de l'exèrcit liberal.
Aquesta és l'altra.
I això ho he vist molt clarament amb unes actes inèdites que tinc jo i que ja he passat a molts historiadors, que són les actes de la Junta de Defensa de Vilafranca del Penedès. És a dir, els liberals munten una junta de defensa per crear la ronda, per tramitar les milícies, per aconseguir armes, i aquesta gent veu que bueno, han de fins i tot requisar, no sé, dipòsits d'aiguardent per poder pagar les míseres pagues dels soldats. I a part hi ha molta corrupció, tothom s'embutxaca el que pot, perquè clar, allà no es passa pel banc en aquella època, es va cobrar casa per casa, i demà no s'emeten rebuts. Vull dir que realment hi ha una burocràcia i una incompetència total i per això duren 7 anys la guerra.
Les tres guerres carlines, no només aquesta primera, el fet dels robatoris dels diners que té una tropa per l'altra, etcètera, etcètera, diners que sempre les batalles desapareixen, és un constat de totes les guerres carlines.
Sí, aquestes actes es veu.
Sí, per això dic que no és d'estrany ni molt menys. Les guerres carlines, i la primera en aquest sentit és especialment intensa, també es van caracteritzar per la repressió brutal que hi havia contra els dissidents, tant fos dins del bàndol carlí com contra els liberals o a l'inrevés, no? Gran afusellaments constants, tortures, etcètera, etcètera. Això també va succeir en aquesta zona.
I tant. Crec que en aquest llibre hi ha 10 morts per pàgina, crec. La veritat és que...
Sang i fetge, eh?
Sí, bueno, la justícia era més ràpida que la d'avui en dia. Era
massa. Ni tant ni tampoc, no?
Sí, exacte. Quan t'agafa...
Depèn d'on miris, la justícia. Que avui dia no posem exemples perquè...
Sí, no posem exemples.
Sí, tenim tot el programa.
Però no, t'agafaven i t'afusellaven directament. De fet, un dels famosos... quan desmunten la Junta de Font-rubí, una de les coses que retreu, o fins i tot Carles d'Espanya, que justament va aquí en un, a Álvaro de Mer, és el que va passar el 1838, quan van anar a desmuntar la Junta de Font-rubí, passen per Mas de Pontons, on hi ha l'Hospital de Sang, i a Bayonet maten 29 soldats al llit de cures, és a dir, directament les barbaritats que es cometien d'una banda i de l'altra eren tremendes.
Home, mira si es cometen barbaritats, que és la primera vegada en la història de la humanitat que hi ha una comissió per intentar disminuir, apaigabar aquestes violències, és el Lord anglès Elliot, amb el qual intenta una negociació, sí. I és veritat que, malgrat que fracassa, disminueix una mica l'atrocitat. Fracassa en general, sí. Però sí que hi ha una consciència que no es pot fer aquestes atrocitats.
L'octubre de 1837, el nou comandant general carlista del Principat, Juan Antonio de Urbiztondo, va arribar a la Bisbal del Penedès i es va trobar amb els batallons del Llar de Copons. Estava molt intrigat per saber com s'ho feia la Junta Carlista de Font-rubí per recaptar fons i finançar-se al marge de la Junta Superior que estava establerta a Berga. El comandant va descobrir que els carlins del Penedès tenien instaurada una indústria del segrest i que les persones capturades eren recloses en un forat de 14 metres de profunditat, conegut com l'Avenc de Carles V. Aquesta història, amb el temps convertida en llegenda, apareix a La Guerra de Catalunya, una obra publicada per Eduardo Chao l'any 1847 a partir de testimonis directes.
Les investigacions d'Urbiztondo el van conduir a aquest mecanisme tan senzill com eficaç i horrible. Es deia Pau Manyer i es caracteritzava amb l'ocupació de comandant de batalló, de vestit bast, maneres tosques i una mirada gens agradable, a qui al llarg i els seus subalterns respectaven i encomiaven perquè rebien de la seva mà els socors, les racions, els utensilis, tot el que pertanyia a l'administració. No era per menys. Pau Manyer ho feia tot. Concebia el pensament, estenia el pla, feia els repartiments, recaptava, distribuïa i duia la comptabilitat. Només 14 mossos de la seva confiança l'ajudaven en la recaptació. El procediment era el següent. Pau Manyer tenia una cova de més de 20 vares de profunditat, a la qual era precís baixar lligat amb una corda que anaven deixant anar els mossos. Aquesta cova, el secret de la qual posseïen pocs amics d'en Pau, havia rebut d'ell el nom de Presó de Carles V. Totes aquelles persones benestants que capturaven anaven a parar allà i patien un tracte més dur i més llarg com més es trigués a presentar la quantitat exigida per Manyer per al seu rescat. El mínim estava assenyalat en 16 unces d'or. Quan el presoner resistís al pagament, o bé se'l deixava a pa i aigua, dormint sobre aquell terra humit i immunt, o bé se'l turmentava a pals, i alguna vegada amb oli bullent. Explicava en Pau Manyer amb una certa indiferència estúpida que, en baixar un infeliç, es va trencar la corda i es va estavellar contra el terra. I que després el seu aspecte servia per terroritzar els altres, perquè els seus membres destrossats no foren recollits. Horroritzat per aquestes crueltats salvatges, Urbiztondo les va prohibir absolutament i les va donar a conèixer al quarter de Don Carles.
Això és En Guàrdia.
Joan Marc Galimany, això que acabem de sentir és sinistre, eh? Però això va passar?
Sí, sí.
Realment, sí. O sigui, no és només la llegenda.
No, no. La Venda de Carles V existeix, els excursionistes el coneixeran, fins i tot es va anar transformant el nom en Cal Ruskin, no? De Cal Ruskin, com si fos una casa, no? Però és de Carles V i després
clar,
Ruskin, no? Es va anar formant, sí, sí. Perquè suposo que aquestes coses van anar oblidant, com la història del carlisme, bàsicament,
sí, sí.
No? I bueno, ho relacionaven amb un
de
bandoler.
De Carles V, Cal Ruskin, està
sí,
bé.
Sí, sí, sí. Es anava com dient que era un bandoler, que es deia Pau Manyer i tal, però un bandoler, no? Era aquest, Pau Manyer era de la Bisbal.
Això és a la Bisbal, del Penedès.
Entre, a prop del Montmell, entre la Juncosa, sí. I el Montmell, per aquelles muntanyes a dalt, sí. Prop d'un mas que es diu Mas Tarragó, bueno, on Pau Manyer tenia un cert quarter general. Ell comandava un petit grup de personatges que gestionaven els segrestos, és a dir, l'exèrcit del llarg del Manuel Ibáñez es dedicava a segrestar.
Sí,
què va passar? Es van quedar bastant sense fons després de que Joan Ramosa, doncs, li prenguessin els fons. A més, la Junta de Berga, doncs, no ajudava massa amb els fons perquè se'ls quedaven ells, i ells van tindre un estat autàrquic aquí realment, i van aconseguir finançar-se creant una verdadera indústria del segrest.
Però qui segrestaven?
Segrestaven pagesos, per exemple, sobretot a la zona de Vilanova, Sitges, quan se t'emportaven era al llarg i se t'emportaven a Font-rubí, malgrat no, millor no se t'emportaven ben bé a Font-rubí, però ja era la fama, és a dir, sí, el llarg sí. era l'executor i el lloc on se t'emportaven era Font-rubí, per això la famosa junta de Font-rubí era, llavors aquesta gent el que passava era que sortien a conrear i els prenien i segons com anaven vestits ell tassava, deia pues aquest tantes unces d'or, aquest tant i a partir d'ací els tirava dintre de la cova.
Això va durar també a la Tercera Guerra Carlina, eh? Agafaven autoritats, per exemple, és famós el segrest durant dies que van tornant gent mentre es van pagant a Granollers. Van segrestar l'alcalde de Granollers i fins que no van pagar la quota. Inicialment no deien, demaneu massa pel valor que té l'alcalde de Granollers, que es deia Maspons, que els seus descendents, en fi, ho han reivindicat com fet històric, però sí que és veritat que això darrere denotava la manca de recursos econòmics que tenien a la Junta Carlina, com la de Font-rubí, per tirar endavant tots els seus processos. Malgrat que funcionava com un estat paral·lel, eh? És a dir, a vegades s'agafa amb ironia, però funcionava com un estat paral·lel.
Veurem que aconsegueixen molts recursos.
Parlem d'aquests recursos. O sigui, a part de la indústria del segrest, clar, un estat no funciona així, no hauria de funcionar així, diguem-ho d'aquesta manera. Funciona bàsicament per un tema de recaptació, impostos, etc. Però és sempre una administració molt complexa, la de la Hisenda.
Fixeu-vos que Tous, que estava bastant al nord de Font-rubí, Pere Pasqual va trobar un pagès que va notar la seva doble contribució, la Isabelina, que també era...
Pagava tots dos,
la Isabelina i la Carlina, clar, però bueno, tots eren, estaven tots coercionaven, vull dir, fins i tot segrestaven els isabelins perquè paguessin, vull dir que realment el fet de...
Quin mal de cap.
Llavors ell allà explica, doncs, va apuntant tots els trimestres tot el que va pagant, no? I posa per Carlos Quint, per la gent de Font-rubí, posa Font-rubí precisament, no? Clar, nosaltres tenim aquesta finestra històrica, que és la de Tous, d'una llibreta. Però clar, si a Tous era, doncs el poble al costat era igual. A part de que tenim constància que van anomenar, per exemple, 12 justícies del Camp de Tarragona, d'aquesta zona muntanyosa del nord de la Bisbal, però això vol dir que en van anomenar molts d'altres justícies que eren els alcaldes. El governador anava a presenciar el que eren Isidre Cassi amb la justícia, el que era la Quinta. I la Quinta era també una font de recaptació, perquè si tu te'n volies salvar, doncs pagaves.
Aquí que aquesta era una de les oposicions que tenien els carlins. Estaven en contra de pagar el segell i, a més, estaven contra les quintes. És clar,
i en canvi, el mateix estat carlí feia quintes per emportar-se'ls a la guerra.
Sí, però voluntaris. Yeah. Era la diferència, que molts hi anaven voluntaris, no quintats per l'Estat, perquè l'Estat es ve allunyant. I aquí també hi ha una certa identificació sobre el territori, És a dir, la identificació del carlí sobre la terra.
Hi ha un article que diu que fins i tot passaven fins a 700 duros diaris per la Junta de Font-rubí.
Són diners.
Clar, ja m'agradaria avui en dia, fins i tot. Ja.
L'equivalent.
Sí, però vull dir, 700 duros diaris entre quintes, impostos, en els terrenys de domini, doncs, doble contribució, quintes, i els terrenys enemics, doncs, segrestos. Mm. I en aquesta qüestió, doncs, hi havia una contribució per finançar doncs una quantitat, fins i tot els uniformes. Penseu que el 38, quan hi ha un atac a la Junta de Font-rubí, on mora Josep Sayol, diuen que es troben, decomisen fins a 700 uniformes. Clar, jo al principi pensava que els carlistes era un senyor amb un burro i un senyor amb un trabuc, clar, deu ser 350 uniformes per cadascú.
I una barretina com a màxim, no? I en canvi, clar, uniformes...
Clar, llavors, jo quan vaig veure aquest article vaig dir, hòstia, aquí hi ha alguna cosa important, és a dir, com pot ser que mugin 700 uniformes?
I després... tot un país que els hi dona suport, perquè això algú els com fa, els fabrica, els...
Els cus. Però el pitjor de tot és que jo no sabia res, però que aquesta notícia va sortir en un diari holandès. És a dir, aquest atac a la Junta Carlina de Font-rubí l'any 38, que és la primera, quan la desmunten la primera vegada, però no del tot, surt en un diari de tarda holandès aquest fet. I per tant vaig dir, com pot ser que jo no me n'assabentés i que ho sàpiguen a Holanda? És una mica incomprensible.
Com comentàvem, la Junta Carlista de Font-rubí administrava uns recursos ingents obtinguts de contribucions, penyores i rescats que s'imposaven a la població civil. Alguns pobles del Penedès, ja ho dèiem, patien una doble imposició: la carlina des de Font-rubí, la isabelina des d'Igualada. Aquest pagès de Sant Martí de Tous, o la noia anomenat Martí Vidal, va descriure en el seu diari el comportament dels carlins a inicis del 1839. L'estiu d'aquell mateix any, al llarg de Copons, es passejava tranquil·lament pel Garraf i amenaçava amb destruir les collites als pobles que no compareguessin a Font-rubí per pagar les contribucions davant del governador Isidre Cassi.
Es reclaren juntes i caps de partit del corregiment. Per los deserts i muntanyes, la gent i pessetes acudien com en una fira tots els dies. Aquí tenien el governador i junta a Font-rubí. Allí era, en un desert, lo cap del corregiment de Vilafranca. Allí tots els dies semblava una plec. Los uns anaven, los altres venien. I al vespre, o cap al tard, tots los de la junta i governador marxaven, lo un per si, lo altre per allà, per aquelles muntanyes veïnes escondits. I fins a les 10 o les 11 no compareixien. I si hi havia alguna mica de novetat, ja no s'atensaven cap a la gent. Esperar i despacientar-se allí al banc de la paciència. Allí venien animals dels que prenien els traginers i pagesos, perquè qui transitava havia de portar passa per los animals fent-lo pagar 2 o 3 duros per animal. I si los atrapaven, que no anessin arreglats. Los prenien los animals i los havien de tornar a comprar si los volien. I arribar temps que per demanar-los, los posaven a la cadena i los feien treballar de 2 en 2 a manera d'un desterro.
Exèrcit Reial de Catalunya. Respecte que vostès es neguen a pagar les contribucions, no obstant d'haver-los-ho repetit diverses vegades oficialment, he donat inici en el dia d'avui a destruir els fruits del terme d'aquesta jurisdicció. I si en el precís terme de 4 dies no compareixen davant del senyor governador del corregiment del Penedès, que es troba al punt de Font-rubí, amb les contribucions que han de pagar, tinguin entès que d'aquí a pocs dies tornaré i no els deixaré planta ni finca que no quedi del tot destruïda. I els ho dic a vostès perquè no els sobresalti aquest procediment. Déu els guardi a vostès molts anys. Mas Palau, Vilanova i la Geltrú, 20 d'agost de 1839. El brigadier Manel Ibáñez, els senyors de l'Ajuntament de Vilanova de Sitges.
Això és En Guàrdia.
Senyor Galimany, mica en mica la zona va caient, es va desfent. Quins són els moments claus perquè aquell bastió quedi cada cop més malmès?
Bé, hi ha algun moment que l'exèrcit és molt nombrós i cal mantenir-lo, i cada cop hi ha més dificultats per mantenir-lo, i fins i tot acaben agafant les campanes de les esglésies, les olles d'aram i tota aquesta qüestió. Però què passa?
Per fer canons, per fer armes, tot això, perquè no ho tenen.
Clar, llavors ell, amb el llarg de Copons, l'envien al nord perquè Segarra vol que agafi el comandament, i al cap de poc temps, doncs, hi ha un accident, sembla ser manipulant l'arma del seu ajudant, i mora. Hi ha gent que diu que si se'l va encarregar per la seva adhesió, bueno, una mica, que no estava en contra del el contra d'Espanya, i potser allà hi havia una batalla entre la Junta de Berga i...
No, és més significatiu el fet de que es dubti de la causa de la mort que no fet la mort en si, sí. Perquè vol dir que no trobaven descabellat pensar que internament hagués sigut una conspiració i el matessin, encara que fos un accident.
Clar, a partir d'aquí, clar, queda Masguret i el Pitxot i alguns cabdills, Ramon Vilella, que era el segon cabdill de Llarg de Copons aquí a Font-rubí, i ja la guerra s'està perdent a Morella, puja Ramon Cabrera cap a la zona de Berga, i bueno, l'Espartero i Van Halen ja amenacen tota la Catalunya carlista fins que arriben a Berga, i al poc temps doncs,
han
de fugir cap a França perquè els magatzems de Berga també estan buits i...
Però mentrestant Font-rubí ha caigut o no?
No, Font-rubí està encara recaptant
continua igual
amb menys gent, perquè al final Masgoret sí que puja a riu amunt amb 1.500 homes, els que volen també marxar a l'exili, però queda tota una sèrie de gent del territori, el Soler de Roset que eren membres influents de la Junta, Isidre Cassi, es queden allà amb una escorta i no sé, prolongant desesperadament la guerra sobre el Penedès sense jo crec que possibilitats de sense cap mena possibilitat
de poder-la revifar, encara que òbviament no tenia cap base, no? Però...
era impossible, i clar, després a partir d'aquí és allò que us explicava de que Pío Baroja deia que Juan Van Halen va participar en aquestes operacions i que acaben desmuntant la famosa junta que
entren els liberals allò...
Sí, sí, perquè clar, queden desprotegits.
I entren a Sant i Foc o entren...
Sí, sí, a Sant i Foc.
Sí.
M'ho temia.
Jo també.
Tot i que sobreviuen uns quants membres de la Junta perquè es poden lliurar com...
O sigui, una matança important.
Sí, i els que no, que agafen, per exemple, maten el Soler de Roset, els agafen i els afusellen. També maten a Fèlix Savall, que era rector de la capella de Santa Maria de Foix, per participar també de la Junta, o perquè li van enganxar documentació de la Junta que estava amagada, diuen, a algun nínxol d'allà del cementiri i el van afusellar a les muralles de Sant Martí Sarroca. I bueno, hi ha totes aquestes notícies d'afusellaments. Penseu que fins ara no sabíem ni quins noms tenien ni qui eren els membres de les juntes, ni a la primera ni a la segona, i bé, anem descobrint arran d'aquestes notícies que aquesta gent tot hi participaven, i és aquí quan la famosa Junta de Font-rubí queda totalment desarticulada, i ja més endavant ja les següents guerres ja no té, agafa la importància que va tenir en aquesta primera.
Però també és evident que queda un cert sostrac, perquè tant a la segona guerra, que va passar més en aquesta zona que no a altres, i la tercera, que va passar tot arreu, malgrat tot el territori s'hi abona a la causa carlina.
Sí, sí, a la segona guerra.
Però evoluciona, però va evolucionant, eh?
Sí, a la segona guerra, que és la guerra més curta, hi ha un...
Sí,
comencen a anomenar un governador, un recaptador, i a la tercera fins i tot hi passen els prínceps Don Alfonso i Doña Blanca per Font-rubí, sí. Hi passen perquè és un punt de banderí de reclutament on també hi ha un recaptador important, Pere Girbal.
Joan Marc Galibany, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ell és l'autor d'aquest llibre tan interessant, La famosa Junta Carlista de Font-rubí, crònica del carlisme al corregiment de Vilafranca, que ha editat Cossetània, que és a més editorial de la zona, vull dir,
de
que
Valls,
de Valls,
sí,
Valls,
sí.
Que en aquest sentit encara tot més queda a casa, però Cossetània, ho haig de dir lluant-los, és una editorial amb un esperit molt de país i de...
d'ajudar a la recerca.
Per tant, el que ve avalat per Cossetània segur que és bo. Moltíssimes gràcies i felicitats per la feina.
Un plaer, moltes gràcies.
Josep Maria Soler i Sabater, als carlins queda molta feina encara per fer, per explicar.
Sí, perquè a més és curiós de fenòmens històrics que passen al voltant del carlisme, que si hi hagués darrere una gran productora podria fer una història extraordinària a nivell de Spielberg, t'ho asseguro.
No hi ha manera. Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Rafkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Martín, Marc Lobato i Xavier Pujol.